Vinga, que passa... És un quart i mig de 11 del matí. Espera que ens anem situant. Demà a Santa Tecla, oi? Camil Villaverde, bon dia.
Bon dia.
En Camil, que ens porta... diguem, l'estrena de la nova temporada nostra dels Seriòfils, oi? Amb totes les noves temporades, perquè ja n'hi ha unes quantes, i avui res, farem també un ràpid repàs de lo que van donar de si als Emmys. No hi va haver Emmy de comèdia al The Beer.
Per fi, ja era hora.
Ja tocava, oi?
Que no el nominessin.
Però bueno, abans d'arribar a això, anem a repassar. Hi ha una miqueta de tot, eh? Hi ha noves temporades diverses de sèries que ja n'hem parlat en més d'una ocasió, i també alguna estrena sonada. Comencem per la primera, i la primera és, bueno, el que s'ha convertit en el boom de, diríem, de les sèries, tot i que sigui ara la tercera temporada la que s'ha estrenat i que ja està en marxa.
Llevo esperando esto todo el año.
¿Una carrera?
Mi familia pasa todos los veranos en la playa de Cousins con la mejor amiga de mi madre y sus dos hijos, Conrad y Jeremiah. Siempre me han visto como una niña. Pero este verano, hasta luego, chicos, es diferente.
¡La leche!
Tía, estás cañón. Para de ligar con mi hermana. Tio, centra.
És que no cal explicar gaire més, perquè el món ara està dividit entre el Team Conrad i el Team Jeremiah.
Com a mínim estava fins que ha acabat aquesta tercera temporada, no?
No ho hem dit el títol, El verano en que me enamoré.
Exacte. Abans de l'estiu parlàvem, no?, de les sèries que havíem de seguir en aquest estiu, i no vam parlar d'aquesta, i bueno, està clar que va ser un error, perquè... S'ha estrenat ara la tercera temporada, i amb la tercera temporada, i és un fenomen que havia anat creixent, però amb la tercera temporada ja ha acabat d'esclatar aquesta sèrie de Prime, la sèrie més vista de l'estiu a Amazon. Una sèrie, podríem dir, com d'adolescents,
sí.
Aunque no només per adolescents, i amb aquesta cosa tan... A mi m'ha recordat molt les sèries aquestes del 2000, no? The O.C., tot aquest tipus de sèries, no? Per estil, per temàtica, per la música, no? Perquè aposten fort per grans temes de la música pop. I doncs aquest triangle, que ja hem intuït el tràiler, que és el tràiler de la primera temporada, no de la tercera, que és la que s'ha estrenat, en aquest triangle una mica, no? Entre dos germans... diguéssim, barallant-se o lluitant per una mateixa noia, la protagonista.
La història del triangle amorós, que traslladat evidentment en aquest cas a adolescents, però que ha traspassat la frontera generacional, oi?
Sí, s'ha convertit sens dubte com en la sèrie fenomen de l'any, aquest Team Conrad, Team Jeremiah, no? Amb qui vols que ella acabi, no? La sèrie ha acabat, per tant, qui vulgui ja pot seguir les tres temporades i veure el final, tot i que la sèrie ha acabat i semblava que havia acabat, però ara han anunciat que, diguéssim, tancaran, no sé què exactament, perquè estava bastant acabadeta la sèrie, amb una pel·lícula que promet allargar una mica aquest fenomen, que està basat en unes novel·les, no?, de la Jenny Han, que també van ser un èxit en el seu moment. Doncs volen tancar-ho amb una gran pel·lícula, una cosa que ja s'ha fet abans amb altres tipus de sèries, que no crec que moltes vegades no ha acabat de funcionar, no sé si en qüestió de números sí, però en qüestió de rellevància o de que els fans estiguin més contents, doncs ja s'espera aquesta nova pel·lícula que presumptament ha d'acabar de posar doncs el llacet final a la història dels tres protagonistes principals.
Doncs la tercera temporada del Verano en que me enamoré, aquesta sèrie que aquesta tercera temporada que ja està tota penjada a Prime, perquè de fet l'han anat penjant.
Sí, aquest estiu han estrenat la tercera i ja ha acabat, per tant... Un pot fer allò de, no, el binge watching que li diuen, de seure i, pues, si no l'ha vist, posar-se-la en dos o tres dies i ventilar-se totes les temporades
i ofegar-se en sucre.
Bueno, clar, la comèdia romàntica sempre és un gènere, no, que pues allò, que un no es vol complicar massa la vida, exacte, no vol veure coses, ui, no, no, que això és molt seriós, ui, això em dona mal rotllo, doncs és el lloc, no, fàcil.
Un refugi.
I, exacte, un petit refugi. I és això, jo crec que l'èxit de la sèrie ha estat que no només ha triomfat entre els adolescents, que ho ha patat, sinó que ha anat molt més enllà. És una sèrie que, a veure, no ha inventat res, però el que fa, pues, ho fa bé, i amb, doncs, les temàtiques que saben que funcionaran, però d'una manera, pues, amb uns actors, amb un, amb un tipus de rodatge, amb un, no, amb un muntatge que, doncs, que funciona.
Doncs, com dèiem, El verano en que me enamoré, tercera temporada, tota sencera ja a Prime, a l'espera d'aquesta pel·li que han anunciat. I ara canviem radicalment de temàtica.
Sí, no té massa a veure.
No té massa a veure. Aquí, diguem que ja necessitem un estómac una miqueta més fort. A Disney Plus.
Si no soy humana, ¿qué soy yo?
Did you even think about it? Was it blue skies from earth? Did you see a green world from your?
Cinco formas de vida distintas de los lugares más oscuros del universo. Monstruos. Si no los capturamos, será demasiado tarde.
Alien Planet Earth.
Alien Planeta Terra, n'havíem parlat com una de les sèries, no, a seguir aquest estiu, i realment, bueno, hi havia una mica de entre expectativa i ai, 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 a veure què faran amb, no, amb una franquícia tan, a vegades, tan subada. El tema és que darrere d'aquesta sèrie hi ha el Noah Hawley, que és un, potser és un mestre en agafar com franquícies cinematogràfiques i portar-les al seu terreny, donar-los una mica a la volta, fer-les interessants, atractives, però no repetir com el patró de que ja, del que ja esperes que trobaràs, no? Ho va fer en Fargo, amb aquesta sèrie basada en la pel·lícula, no? dels Coen, que va molt més enllà de la pel·lícula, no? Crear com un altre univers, però sempre, doncs, amb elements com molt reconeixibles, i ara ho fa amb la saga d'Alien. És intel·ligent perquè ho situa abans de la diguéssim, de la pel·lícula original, aquella on la Sigourney Weaver, no? la nau aquella, Nostromo, i es troben l'animal, la primera, l'original, doncs ell ho situa uns anys abans per no tampoc estar molt cosit, no? a les trames que s'han anat fent al llarg de les pel·lícules, i explica una mica la història d'una nau que s'estavella contra el planeta Terra. És una nau d'una empresa que havia anat per l'espai exterior i havia com localitzat diverses formes de vida alienígena, i evidentment, doncs, ja la tenim liada, perquè cap d'aquestes formes alienígenes és gaire, no, amigable, i una d'elles és, doncs, alien. La protagonista, a més, és una barreja entre una consciència humana i un, no diríem un robot, però sí com un sintètic, no? un ser creat. Uh-huh. I llavors això li permet a Hawley, doncs, no només apostar o diguéssim, endinsar-se en el món, doncs, que ja coneixem, no? del terror, de l'alien, del xenomorf, no? De com va creixent, com, del terror, com es va carregant els personatges, sinó parlar de molts temes molt més actuals, com podrien ser, doncs, això, des de la intel·ligència artificial, la creació de noves formes de vida i, sobretot, la avarícia de les grans empreses, que són aquí, diguéssim, una mica... O sigui, el monstre és Alien, però els dolents de la sèrie són les grans empreses que, amb els seus interessos particulars, doncs, són capaces de portar el món a la destrucció. A més, un dels personatges és una mena de jove emprenedor de la tecnologia. Podríem veure tranquil·lament, no?, un jove Mark Zuckerberg, un jove Elon Musk, No? Aquest és un dels antagonistes de la sèrie, en realitat. No? I hi ha una crítica no gaire dissimulada cap a tot aquest món que està, desgraciadament, molt, molt d'actualitat. Llavors, tenim terror, tenim alien, veiem el bitxo, vull dir, hi ha moments de molta tensió, i després hi ha, doncs, tota una sèrie de temes interessants al voltant d'aquesta sèrie, que s'ha convertit, doncs, en una de les grans estrenes de la temporada.
Doncs Alien Planet Earth, Alien Planeta Terra, aquesta primera temporada que es pot veure ja també a Disney+. I ara canviem també de plataforma, ens n'anem a HBO.
Es fácil hablar de perdón cuando a ti no te afecta.
Ha habido una oleada de allanamientos. Me han pedido crear un grupo especial.
¿Ahora? Kath, ahora
no me tengo alternativa.
Bien. A continuación, el parte del tanto. K-Y-W.
¿Dónde está el dinero?
Sois los que estabais dando problemas, ¿eh?
Me voy a quedar con su dinero para que tengamos una vida mejor.
Hola, papá.
So you think you could tell.
Debemos dar con ellos y evitar una guerra territorial.
Creo que a veces estamos tan implicados en algo que no vemos lo que ven los demás.
No puedes hundirles la vida igual que has hecho con la tuya.
No seré quien diga que todos somos honrados e íntegros.
¡No hagas eso, maldita sea!
Tampoco es que tuviese elección, precisamente. Mis hijos me preguntan si su madre algún día volverá. Y yo no tengo la respuesta.
Tinc especial debilitat per la música de Pink Floyd, per tant, doncs...
Sí, que comença a batallar amb aquest, no?, amb la melodia, amb el piano, i després ja...
El Wish You Were Here. Però la sèrie es diu Task.
Task, sí, sí, és aquesta sèrie, és la nova creació del Brad Inglesby, que potser no diu massa cosa al gran públic, però és el creador de Mare of Easttown, no sé si recordeu, una minissèrie premiada als Emmy amb la Kate Winslet de protagonista, no? Una sèrie dura, i en aquest sentit Task no té res a veure amb en el sentit que no és cap continuació de Mare of Easttown, però sí que doncs, la duresa, la cruesa d'aquest thriller, i sobretot també de comptar amb una estrella cinematogràfica, doncs tenen, a part que hi ha el mateix autor darrere, tenen, doncs, no?, molts paral·lelismes. En aquest cop no hi ha la Kate Winslet, sinó que hi ha el Mark Ruffalo, que és aquest... agent de l'FBI, evidentment amb tota la seva motxilla emocional, no? Havia estat sacerdot, va deixar-ho, pèrdua de fe, doncs que ha de reunir un grup de força, aquest task del títol, no? Com per trobar un delinqüent que comença a fer robatoris per la zona aquesta. És una zona d'Amèrica, però no és aquesta Amèrica... No, o Nord-Amèrica, perdó, de les pel·lícules, sinó que és aquests barris quasi enmig del camp, degradats, no? Molta gent passant-ho malament. Vull dir, és una sèrie... Si, el que dèiem abans, si vols passar una bona estona o vols dir, vaig a divertir-me, no és la sèrie per veure, però... Recordo una mica True Detective, potser, no? Amb aquesta cosa... que no només hi ha el cas és important, però en realitat és una excusa també per parlar d'altres coses, i aquesta intensitat i aquest existencialisme quasi, no? Ja sentíem, a més, el tràiler, és un thriller, però no ho semblava, no? És amb aquest molt diàleg, no? Amb aquesta música... Bueno, és una sèrie interessant per qui hi ha darrere, i que ja no s'ha acabat, però està rebent molt bones crítiques de per part de la premsa.
Doncs, com comentàvem, aquest task que es pot veure a HBO. I ara tornem a canviar de plataforma i tornem a Disney.
Te echaremos de menos.
Chicos, es el informe de la policía.
El tío llena de sangre una fuente en el edificio con más crímenes de Nueva York y dicen que es un accidente.
Así que nos hemos imaginado un crimen.
Lester se encontró con ese mafioso la noche de su muerte.
He encontrado otro dedo.
Nadie se amputa el dedo accidentalmente.
Esto
Es un mensaje.
Es como la cabeza de caballo del Padrino.
Esa la conozco.
Vienen a vosotros la noche de mi boda.
Y le hice una oferta que no podía rechazar.
Vale.
Tenemos que plantarle cara a la mafia.
¿Caballeros?
Tenemos compañía. Y estos son mis hermanos, Tony, Mikey, Bean y Brayden.
Brayden, ya.
¿Te queda bien?
Aquí hay algo que no cuadra. Estoy viendo que tres de las personas más ricas del mundo están husmeando en la escena del crimen.
Son multimillonarios, no es la mafia. Es la nueva mafia de Nueva York.
Por favor, dime que lo has grabado.
Podrían ser asesinos.
Oh, así que tocasteis el cadáver.
¡Sí! Eso es delito.
¡Ah! Avisarían a las autoridades de inmediato.
Bueno, voy a traerles más caviar.
Por supuesto.
Y tengo mortadela.
La final, aquest tràiler increixendo, qui l'ha seguida ja sap quina és, 5 temporades ja, quinquena, de Solo Asesinatos en este Edificio.
Sí, sí, abans parlàvem d'aquests llocs feliços, doncs aquesta sèrie és un, personalment és un dels meus llocs feliços, no? És una sèrie que es va estrenar, doncs no, ningú esperava, no?, que quan s'estrenés aquesta sèrie arribaria a la cinquena temporada. I continuen allà i continuen pues, amb més èxit que mai. És una sèrie que juga una mica amb la moda aquesta dels true crime, no? I els protagonistes precisament són un trio bastant improbable, no? de dos personatges, dos homes grans com el Martin Short, no? I el, ara no recordo el nom de l'actor, el que interpreta el Charles, uh-huh. Doncs que s'uneixen amb una noia millennial, no? Per investigar casos i fer el seu propi podcast, i tot ambientat en aquest edifici que hem sentit a tele, l'Arconia, no? Que és potser l'edifici no existent més famós de la ciutat de Nova York, on passa absolutament de tot, i en cada temporada doncs, ho porten una mica més enllà i vas descobrint coses que no t'havien ensenyat en temporades anteriors. Ells també juguen amb aquesta conya de no? Aquesta improbabilitat de que hi hagi un crim per temporada en aquest edifici, no? I en fan bastanta broma. Però és una sèrie on dona la sensació que part de... que s'ho passen bé. No només fan bé passar-s'ho bé a l'espectador, sinó que ells també s'ho passen molt bé. I no només ells, sinó tota una colla d'amics, actors i actrius que visiten doncs, la sèrie cada temporada. I cada cop va més, no? Si vam comentar que a la quarta i a la tercera entrava Meryl Streep, doncs en aquesta cinquena temporada doncs, trobem la Renée Zellweger, el Christoph Waltz, la Thea Leoni, la Diane Wiest, la Meryl Streep que torna a aparèixer, vull dir, grans noms, no? Grans actrius i actors que doncs, tenen el seu paper... petit o més gran a la sèrie, que també es nota que s'ho passen bé, que és com un divertimento. I a més és una sèrie que doncs, hi ha la part de la investigació, no? D'aquesta, de qui ho ha fet, no? Una mica que s'ha tornat a posar bastant de moda, no? Aquest rotllo Agatha Christie o Hillary Queen, no? Ara estic pensant en pel·lícules com Punyales per l'espalda, no? que també van en aquest sentit, però que i ja ho sentíem una mica al tràiler, ja parlen de moltes altres coses, de la gentrificació que també arriba a Nova York, hem vist també que apareixien els tres homes més rics del món per allà al mig, vull dir, aquests joves, no?, propietaris de tecnològiques, aquests tech bro que els hi diuen allà als Estats Units, doncs que també juguen el seu paper i hi ha la seva crítica contra ells, vull dir, agafen tot els temes d'actualitat i fan un tourmix que és divertit, amb aquest humor blanc, vull dir, no és un humor salvatge, sinó que és un humor bastant blanc, i amb aquesta, no, amb aquest contrast entre generacions que sempre fa, que és una cosa que sempre fa gràcia, no, entre els dos veterans de tornada i la jove millennial, doncs aquests piques i aquests rifirrafes, sempre des d'un punt de vista com molt amable i molt, no, de passar una bona estona i de sentir-te, no?, que estàs una estoneta al teu lloc feliç.
Doncs, com dèiem, una sèrie lleugera de continguts, però ben trobada, i si ha arribat a 5 temporades vol dir molt ben travada, també.
Ben travada, i que jo crec que no pararà, perquè no, uh-huh. Realment no ha baixat el
nivell.
El nivell. Tu ja saps el que t'hi trobaràs, la primera potser era la més sorprenent, no?, però tu ja saps que t'hi trobaràs i ho fan bé, ho fan d'una manera, doncs, que pots enganxar la intriga, pots enganxar els personatges, et pots enganxar, doncs està com molt ben rodada, el passat dels personatges que cada cop va agafar més rellevància, vull dir que està, és un, han construït com un univers que els hi funciona i mentre els hi funcioni doncs continuaran fent temporades.
Doncs Solo Asesinatos en el Edificio també cinquena temporada. I ara tornem a Prime Video.
So what do we do now?
Do I have to meet the parents?
My son always had girlfriends, but I have never heard him speak about anyone like this.
Darling, she is going to love you.
Such a beautiful home.
Mum, this is Cherry.
Hello.
Wow.
What do you think?
It's unusual.
Is it a Caspian Alexander?
It is.
It's gentle, but violent.
I've never seen Daniel so happy.
Ooh, do we like her?
Cherry's out.
Mum, what is wrong with loving someone who has money?
They'll never marry you.
I'd be careful if I were you.
He doesn't even know who you are.
You will never marry. Mai et casaràs. La nòvia. La nòvia.
Sí, sí. Ja ho intuïm al tràiler, però és la història d'una relació entre la mare i la jove, no? La nòvia del seu fill, que és una història més antiga que el món. Doncs és la gran protagonista d'aquesta sèrie que, no sé, a falta de definir-la millor, aquest tipus de sèrie és com ai, saps? Aquest tipus de sèrie, de que cada cop hi ha una cosa, un increcendo, que o entres o te'n vas de la sèrie perquè no t'ho creus, però que també hi ha la fascinació aquesta de veure on aniran, quin serà el proper pas, com serà aquesta escalada, perquè és una història de rivalitat entre la mare d'aquest noi, que és la Robin Wright, no? Una icona de Hollywood, amb la nòvia d'aquest protagonista, que és la Olivia Cook, que és la reina Alicent de La Casa del Dragón. Doncs quan el fill la porta a casa i ella, la mare, doncs, que sempre està preocupada pel seu fill, doncs comença a veure coses que la comencen a inquietar i comença una lluita, no?, de poder entre aquestes dues dones, que cada cop va més i cada cop és més salvatge, no? No és una sèrie continguda precisament, i ja ho estàvem intuint al tràiler. Juguen també aquest amb una mica d'humor negre i sempre et deixen el dubte de si el que la mare pensa de la nòvia del seu fill és real o és ella que està sobreexagerant coses que, d'altra banda, podrien ser com molt normals, no? Doncs una sèrie divertida, una sèrie pujada, vull dir, no és una sèrie realista, però que molt entretinguda i que té la gràcia, doncs, de veure aquest duel no només de personatges sinó interpretatiu entre dues grans actrius com la Robin Wright i la Olivia Cook, i el personatge del fill, que és una mica més soceres, que no
és el MacGuffin,
sí, que no li acabes de trobar el què, perquè dues dones així, doncs, el vulguin protegir tant, però bueno, és una sèrie divertida, entretinguda, que passa ràpid i que poden trobar a Prime Video.
Doncs, com dèiem, la nòvia, Prime Video, hi ha també a disposició. I ara, anava a dir, és la primera temporada, però clar, la primera temporada d'una nissaga que ha anat recuperant-se amb diverses tongades a partir d'una sèrie original, HBO.
Somebody once told me, you have to go through hell to achieve resurrection. Hallelujah.
Dexter, it's like seeing a ghost. Chief Bishop told me that you were alive. She said that you were the Bay Harbor Butcher.
So much for the happy reunion. What better place to hide?
This is the greatest city in the world.
Where nobody knows who you really are.
Tell me more about your friends.
Crater likes to own things.
Time to meet the man of the manor.
Welcome.
I cannot express how excited I am to meet you.
You really like serial killers.
I pride myself on finding the best of the best in every field.
Let's show and tell, baby!
So there are others
on their way.
Only in New York.
Doncs han trobat els altres assassins en sèrie també a Nova York. Dexter Resurrection, ara.
Sí,
no.
Sí. Dexter Resurrecció, ja juguen una mica amb això, perquè és un personatge que ha mort presumptament diverses vegades i torna a aparèixer. Abans parlàvem amb el Verano que m'enamoré de la tornada dels 2000, no? I jo crec que aquesta és una altra prova de que després de la nostàlgia dels 80, que era Stranger Things, han vingut els 90, no? Penso ara en Yellow Jackets, doncs tot va molt ràpid i ara ja estem en plena nostàlgia dels 2000. I un dels grans personatges seriòfils és Dexter, no? És un... A més, en una època on jo crec que és quan les sèries fan el gran salt, no? Es converteixen en mainstream, tot i que encara no hi havia les plataformes de streaming, però era quan ja, no? El gran boom de les sèries arriba, doncs això, primera dècada dels 2000, i Dexter és un dels grans personatges, no? Un d'aquests antiherois molt típics també de l'època, el personatge, per qui encara no ho sàpiga, és el protagonista és un assassí en sèrie, que a més durant les 7 temporades que dura la sèrie original, doncs ell treballa a la policia de Miami, és forense, no? Investiga la sang, i això li permet doncs tenir informació sobre aquesta gent que s'escapa una mica de no? culpables que no atrapen, doncs per saciar la seva set de sang, perquè ell ho porta com a dins, i carregar-se doncs tot el que se li posi per davant, però amb aquest discurs, no, de que en realitat s'està carregant els dolents, no? És un discurs que si ho examines una mica fatxa, una mica dur, però que la sèrie original tenia l'encant de, no només que a més no es desenvolupava doncs, a les típiques ciutats Nova York, Los Angeles, sinó que era Miami, amb aquest punt no, com més lluminós, no? Amb aquesta música, amb, doncs, la presència hispana, i tenia la conya, tenia una cosa que era sentit de l'humor, no? Un sentit de l'humor molt negre, i que anaves sentint tota l'estona la veu del protagonista en off, no? No només veies el que passava, sinó veies el que passava dins la ment de Dexter, i aquest contrast era el que feia una mica de gràcia. Doncs la sèrie va ser un boom, va acabar una mica sense pena ni glòria, al cap d'uns anys van fer aquesta Dexter New Blood, un altre intentar, doncs, el 2021 recuperar o donar-li un altre final a aquest personatge, perquè la gent no havia estat gens contenta de com havia acabat la sèrie original. Es va rebre tan bé que doncs, han començat a obrir, els americans això ja ho saben fer bé, la franquícia. Es va fer una sèrie fa poc, en vam parlar, de Dexter de jove, no? Uh-huh. De com el seu pare, que era policia, li ensenya, doncs, sap que és un assassí, doncs li ensenya com canalitzar aquests impulsos, i ara doncs li donen un altre final quan semblava que havia mort, doncs un altre final a Dexter, i ja ho hem sentit, passa de Miami, la solella de Miami, a Nova York, una ciutat on es pot trobar, ja ho hem sentit també, altres assassins en sèrie, doncs se li obre un altre univers, i veiem un Dexter que si a les temporades de la sèrie canònica doncs sempre hi havia aquest conflicte entre el qui era i el qui mostrava ser, doncs en aquesta nova temporada, és la primera, però podríem dir que és la vuitena, la novena, uh-huh. Doncs ja està més a gust amb si mateix, i, uh-huh. I veurem on el porten doncs, el seu instint doncs, d'assassinar aquell que se li posi per davant.
Els amants de Dexter tenen aquesta nova possibilitat de retrobar aquest antiheroi a Dexter Resurrection.
La resurrecció de Dexter.
Estic embarbussat, escolta'm.
El post Santa Tecla
està afectant. Bueno, doncs això, HBO. Vinga, continuem endavant, i de fet aquesta ja s'estrena avui. Avui és la Mercè. 24 de setembre, a Apple Plus, una sèrie que va començar doncs com allò amb poca expectativa, estrena la seva cinquena temporada.
Os voy a confinar en la ciénaga. Que entren armados.
Si esto es una evaluación de rendimiento improvisada, verás que ahora mismo lo estoy bordando.
Ayer por la mañana murieron 11 personas. hijo tuvo algo que ver.
No estoy en peligro. Tengo novia.
Lo que realmente ha despertado en mi sentido arácnido ha sido saber que una mujer de verdad estaba contigo.
Me llevo a Hoa Park. Sin móviles, sin internet. Y no podréis salir.
¿Qué crees que está pasando?
La estrategia de desestabilización del MI5.
Lo que se les hacía a los países que se oponían a nuestros intereses.
Hemos matado, saqueado y chantajeado y han cambiado las tornas.
¿Crees que unas fuerzas malvadas intentan destruir el país? ¿Qué vamos a hacer?
Y no diga que nada.
¡Te van a echar por esto!
Doncs ja, qui hagi vist les anteriors ja sap que estem, bueno, només sentir parlar de la Ciénaga, ja sabem que estem a la cinquena temporada de Slow Horses, dels cavalls lents.
Sí, n'hem parlat sovint d'aquesta sèrie, crec que cada cop que l'estrenen, però realment és una altra sèrie que es va estrenar, que ningú esperava que arribés fins aquí, i que ha anat creixent, no? Ha anat creixent amb recursos, però també amb seguidors, i ni més ni menys va ser una de les premiades, una sèrie que és britànica, no? Premiada en els darrers Emmy. La Ciénaga, ja ho hem repetit, no? És aquest lloc on porten aquests cavalls lents del títol, que són els agents de l'MI5, que és el Servei d'Intel·ligència Britànic, que l'han cagat en alguna operació. Doncs allà acaben tots una mica els fracassats a fer doncs, allò, paperassa. El tema és que cada temporada es troben, sempre de casualitat, amb un cas que afecta la seguretat nacional i doncs d'alguna manera s'hi veuen involucrats i són una mica els que acaben que et vas preguntant per què després de 4 temporades
continuen allà
perquè han salvat el país en diverses ocasions, però sempre d'alguna manera que també l'acaben liant com per mantenir-los allà i tenir una temporada més, no? El paper, el gran protagonista és el Jackson Lamb, aquest agent, no? Antic agent de la Guerra Freda que ja està de tornada absolutament de tot i que vol estar allà, interpretat pel Gary Oldman, no? És un absolut misantrop, no suporta la gent, té aquest sentit de l'humor negríssim, és un home doncs, amb una falta d'higiene doncs, preocupant, però que és brillant amb lo seu. I és al final una mica doncs, la gran atracció d'aquesta, el personatge al voltant dels quals tots els altres membres de la Ciénaga giren. No? Uh-huh. Cada temporada hi ha un gran cas, no? Pot ser un atemptat, no? Ara hem vist que hi ha un tiroteig enmig de Londres, i doncs això els serveix també per parlar de temes molt d'actualitat, de lluita contra el terrorisme, i ho sentíem al tràiler, no? Una mica de hem fet el que hem volgut durant molts anys, ningú ens passava comptes i ara estem rebent una mica les conseqüències. Hi ha una crítica també. Uh-huh. I tot amb aquest humor tan british, no? Tan contingut, amb aquesta calma, que li dona aquest encant a una sèrie que és una de les sèries de capçalera d'Apple i que no només estrenen ara aquesta nova temporada, sinó que ja estan rodant, o ja s'ha acabat de rodar la sisena i segurament vindrà una setena.
És a dir que...
Tenim Slow Horses per, sí,
per estona.
Cavalls lents, però van avançant.
Però segurs.
Segurs, exacte.
Doncs Slow Horses, cinquena temporada, des d'avui a Apple Plus. I també s'estrena avui, atenció, perquè aquesta ja ens toca molt més a prop i el tema és dur. HBO Max.
¿Sabes por qué estamos hoy aquí?
¿Por qué crees que consta tu nombre en una denuncia por agresión sexual?
Ya, pero es que todo esto es un error.
¿Un error de quién?
¿Por qué no me cuentas qué hiciste para celebrar la verbena de San Juan?
Nos invitan a hacer botellón.
¿Qué?
¿En serio?
No recuerdo cómo se hizo de día.
Yo no pienso tratar a mi hijo como culpable de un rumor que se ha inventado una niña.
Ser madre es una mierda.
Pues veamos el vídeo.
Ha habido una denuncia. Tendréis que acompañarme.
¿Pero tú qué quieres que explique?
¿A un chaval de 14 años lo pueden imputar?
Son niños, podrían haber estado, qué sé yo, jugando, conociendo, explorando.
Estoy intentando que confíes en mí.
No es culpa tuya.
No sé quién eres, no sé qué te está pasando. Tú no eras así antes de venir aquí.
Yo no he hecho nada.
Pubertat. i per... s'ha sentit la tonada de les gralles, perquè al mig hi ha una colla castellera també.
De fet, la sèrie està ambientada amb una colla castellera.
Correcte,
no?
L'únic que l'hem sentit en castellà, no sé si té versió en català, perquè clar, és que és...
Doncs aquí m'has pillat, però sí, sí, tindria tot el sentit.
Tindria tot el sentit que, clar, ja que sí, ens ambientem en una colla castellera
que
hablamos de la verbena de Sant Joan, sí,
son los,
oi?
Los miñones, los mozos de no sé... De,
és
no,
que clar.
Sí, sí. Doncs el món casteller al final és com un, no? Com una metàfora aquí de la, uh-huh, de la societat, i és on s'ambienta aquesta sèrie, que ja amb el trailer ens ho han deixat bastant ben clar, no? Hi ha una agressió sexual cap a una menor de la colla, i hi ha tres acusats, tots ells també menors, i a partir d'aquí, doncs, és quan comencem a desgranar no només què ha passat, sinó entendre una mica els punts de vista de tothom. Té moltes similituds, no?, amb una sèrie que s'ha estrenat fa poc, que a més ha estat una de les grans triomfadores dels Emmy, Adolescència, a més amb un títol fins i tot que
similar,
que ens porta, molt similar. Tot i que no tenen, vull dir, la pubertat està rodada fins i tot abans que Adolescència, vull dir, ha estat com aquestes curiositats que s'han estrenat al mateix any, perquè és un tema, no?, que està allà, que preocupa. I crec que l'encert és de la Letizia Dolera, que no ho hem dit, però és no només és la protagonista, sinó que és la creadora d'aquesta sèrie, doncs de tractar el punt, diguéssim, la història des de molts punts de vista, intentar, doncs, vull dir, és una sèrie que reflecteix la complexitat a vegades de molts d'aquests casos, no? A més, Dolera interpreta un personatge molt interessant, perquè és com és una escriptora, és una periodista feminista que veu com el seu fill és un dels presumptes autors d'aquest cas d'agressió. Llavors, doncs, bueno, es va construint aquest puzzle mitjançant el qual també tu com a espectador, doncs, pots no? entendre o anar veient totes les parts i al final extreure en tu la teva pròpia conseqüència. Una d'aquestes sèries és una d'aquestes sèries com molt recomanades per ensenyar també als instituts, no? Com també ho va ser Adolescència, perquè també els pares ho vegin, perquè... per molt que hi hagi una educació, doncs, no? Com en el cas del personatge Dolera, doncs, en el feminisme i en la igualtat, i com es poden torcer les coses. No? Uh-huh. Llavors, doncs, potser una de les estrenes més interessants de la temporada, a més una sèrie feta aquí, amb la Letizia Dolera, que sempre és una autora interessant, no? Ha tocat diversos pals i sempre des d'un punt de vista bastant, bastant original. I doncs una sèrie dura, però també una sèrie necessària.
D'acord. Doncs Pubertat, HBO Max, més enllà del dubte aquest que ens ha quedat, si també hi ha una versió en català de la mateixa. I vinga, i acabem d'una manera lleugera, simpàtica, desenfadada, i diria que esperada, perquè realment la primera temporada d'aquesta sèrie va ser molt bona, curteta però molt bona, Y per tant, doncs, ara estrenen a Movistar Plus la segona.
Nos echaron del piso.
¿Y con una incertidumbre? ¿Qué vamos a hacer, José Ramón? ¿Nos vamos a vivir con tu madre?
Oye, ¿cuánto vive una mosca?
Dice, esto va a explotar por algún lado.
Al final, a casa de mis padres.
Pues sí que vienen con ganas.
Vi a mi suegra en paños menores.
Uy, pero bueno.
Y luego me vio ella a mí.
Uy, por Dios.
¿Te vienes aquí a vivir?
Nagore me ha echado de casa.
Dije, madre mía, ¿cómo está el suelo? Fíjate qué pelusa.
Permiso.
Yo les ofrecí el piso de un colega.
Bueno, ¿qué? Ni tan mal, ¿no?
¿Qué es un loft?
Compañero, se ha ido la wifi de todo el edificio.
¿Pero qué estamos buscando?
¿Para que tu casa no la pones así?
Unos nervios.
Ya la he empezado mal.
Intentamos buscar piso, pero está imposible.
A ver, venga, que os hago el tour.
Es coqueto. Es enano.
Y empezaron los roces.
Pues yo paso.
Pues yo también paso, a ver si te crees que yo no paso. 15 días ya que no...
Pues yo no he parado de follar.
A veces hace falta que corra el aire en la pareja.
Yo estaba desesperada.
Esa noche tuve como una pesadilla. Digo, vaya cana.
Anda que la suya.
Una peste a Jägermeister.
¿Qué va a ser de nosotros? ¿Dónde vamos a acabar?
Va a ir todo bien, ya verás.
Morrón y cuenta nueva.
És que hem volgut deixar el tràiler sencer perquè és excepcional, és... tenen molta gràcia.
Escoltant-lo ja fa gràcia, quan el veus encara
em fa més graciós. Poquita fe, segona temporada.
Poquita fe,
des de demà, sí. Avui encara no la troben.
Des de demà a Movistar, una sèrie, ja ho sentíem una mica, no, el tràiler, és una sèrie molt diferent, o sigui, no hi ha cap sèrie com aquesta sèrie, no? És una sèrie, és una comèdia, però és aquestes comèdies que de vegades et deixen com el somriure com una mica glaçat, no? Ho sentíem, no? Què va ser de nosotros, no? En realitat hi ha un tema com molt dur, perquè la parella protagonista, no, que és el Raúl Cimas, a més és el creador de la sèrie, es queden sense casa i doncs... Han de buscar pis, la cosa està evidentment impossible i acaben vivint amb els pares d'ella. I a partir d'aquí doncs, us podeu arribar a imaginar tot el que passa. No? I aquest joc entra com el costumbrisme, no? Aquest món supercostum... Vull dir que sembla a vegades no un documental, però dius, ostres, t'hi sents reconegut o et sonen moltes de les coses que veus, aquest humor absurd a vegades, no? Aquesta crítica i aquesta també tendresa pels seus propis personatges, no? Perquè és una sèrie que entén els seus personatges i els estima, no? D'alguna manera. I a part són capítols que són de 15 minuts, que és un format absolutament doncs molt estrany amb la ficció, però que li funciona, no? i que li senten perfecte en aquesta sèrie, que a més, imagina, són capítols de 15 minuts, te la pots cruspir doncs, en una tarda. Segona temporada d'una sèrie que va ser doncs, una de les grans i agradables sorpreses de Movistar i una temporada que promet ser encara millor que la primera. I doncs, mira, si vols... Si vas connectar amb aquest tipus d'humor i amb aquest univers, no? de poquita fe, amb aquest nihilisme quasi, no? que té aquesta sèrie, doncs la segona temporada la xalaràs.
Promet. Hi ha una escena dels porters buscant el wifi. S'ha ido el wifi, llavors comencen a buscar-lo. Buscar el wifi.
Té coses com que em recorden a Cuerda, no? Amanece que no es poco. També té aquesta barreja també d'humor absurd que crec que fan de Cimas doncs, un dels grans còmics i amb un univers com molt particular de l'actualitat.
Doncs, com dèiem, a partir de demà, poquita fe a Movistar. I vinga, va, un parell de minuts. Què podem dir dels Emmys?
Doncs els Emmys van arribar la setmana passada, no? Van escollir les millors pel·lícules de l'any. En drama, doncs, va saltar una mica la sorpresa. Tothom esperava que Severance no? fos la gran triomfadora i resulta que va ser The Pitt, no? Una sèrie que ens recorda una mica les sèries, no diria antigues, però les sèries de quan la televisió era la televisió, no? És una sèrie més que basada en la sèrie Urgències, no? En la mítica sèrie Urgències, a més protagonitzada per Noah Wyle, que era un dels protagonistes d'Urgències. I doncs aquest drama com mèdic, a més que és molt realista, molts metges comenten que és l'única sèrie on veuen que realment tot el que passa, vull dir, podria passar, no és gens peliculero, doncs aquest drama mèdic molt realista amb actors i actrius que no són coneguts, no? Que era una mica el que passava també abans a les sèries de televisió, ara sembla que agafin sempre estrelles, abans doncs, que creaven, no? El seu propi estallat, doncs aquesta sèrie ha estat la gran triomfadora en el món del drama, perquè recordem que els Emmy divideixen entre drama i comèdia. I a comèdia, doncs, ja ho hem comentat, The Bear, no m'extranya, perquè la quarta temporada és la pitjor, a part que ho hem parlat mil vegades, que no és una comèdia. I la triomfadora és Apple, The Studio, la sèrie, també n'hem parlat, de Seth Rogen, on te fa aquest home que li encanta el cinema i que per casualitats acaba dirigint un gran estudi i llavors doncs ha de transigir amb moltes coses i és una sèrie d'aquestes com molt, molt accelerades, molt pujades, que als cinèfils els encanta perquè a més està ple de cameos de gent, actors, directors com Martin Scorsese, que està sensacional interpretant-se ells mateixos. Vull dir, és una sèrie com molt boja i es va endur doncs, el premi a la millor sèrie de comèdia, també al millor guió. I bueno, parlàvem d'Adolescents, el seu protagonista, no? Aquest nen de Owen Cooper amb 15 anys que va haver de pujar a recollir el seu premi, no? Asturat. Doncs és un dels grans triomfadors adolescents d'aquesta temporada de premis, com la millor minissèrie de l'any.
Doncs entre adolescència i pubertat, doncs hi ha debat obert. Camil, com sempre, un plaer.
Un plaer igualment.
Moltes gràcies. I a tots vostès, doncs això, més sèries el mes que ve.